Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Engegat avui un cribatge intensiu a Sabadell per detectar casos asimptomàtics de coronavirus. La recollida de mostres es fa entre avui divendres al Centre Cívic de Cal Balzac, a la Creu Alta, a partir de demà al Centre Cívic de Torre Romeu i dilluns que ve a la plaça 1 de Maig, a Can Puiggener. Es poden fer la PCR als majors de 16 anys amb la targeta sanitària adscrita als CAP dels tres barris. L'objectiu és poder tallar possibles cadenes de transmissió del virus, tal com ha assenyalat al Notícies Migdia la directora del Servei d'Atenció Primària del Vallès Occidental de l'ICS, Montse Teixidor.
L'objectiu de fer aquest cribratge massiu és poder detectar el màxim possible de casos de ciutadans amb Covid i així poder fer l'estudi de contactes, en els quals aquests contactes se'ls recomana també aïllament i, a més, també se'ls fa proves de diagnòstic.
Aquesta és la tercera vegada que Sabadell és objecte d'un testeig massiu d'aquest tipus. L'estiu passat se'n van realitzar 2 més a Can Uriac i la zona sud. És dilluns 23 de novembre.
Titulars.
El pressupost municipal de 2021 passarà avui al primer examen al ple. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Els comptes, que ascendeixen als 233 milions d'euros, tiraran endavant gràcies a l'acord entre el govern de coalició i Junts per Sabadell. Manteniment de l'espai públic i acció social i educació s'enduen les partides més grans.
Sense canvis, així es manté la causa d'Helena Jubany, malgrat les noves proves aportades per la seva família.
I que han permès la reobertura del cas. El germà de la bibliotecària assassinada el 2001 a Sabadell, Joan Jubany, ha denunciat avui el poc interès del jutge i el cos policial que investiga els fets en relació als nous indicis.
El Sabadell tanca la ratxa de 3 derrotes seguides amb un balsàmic triomf per 3-1 contra les Palmes. La victòria apropa els arlequinats a l'objectiu de la permanència.
Ara aquesta zona es troba a només un punt, tenint encara un partit pendent. A partir de les dues, al programa Hotel Suís, escoltarem l'anàlisi que en fa el tècnic Antonio Hidalgo i l'ahir bigolejador Adri Cuevas.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps, Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, avui la temperatura és lleugerament més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, però encara mantenim aquest ambient que és força fred, sobretot els municipis que es troben en punts del prelitoral. Per exemple, Sant Cugat, ara mateix tenim aquests 4 graus. En canvi, en punts del litoral l'ambient és més suau, és fred, però amb temperatures més suaus. Per exemple, destaquem aquests 10 graus a Barcelona. En conjunt, també avui s'espera que domini el sol. Ara mateix tenim alguns intervals de núvols baixos que s'han d'anar trencant, se'n tornaran a formar de cara al final del dia, però bona part de la jornada el sol serà el protagonista. Sí que arribaran alguns núvols prims també a partir de mitja tarda que localment deixaran el cel entrenyinat. Pel que fa a la temperatura màxima serà similar a la d'ahir, podem pujar fins als 16 o 17 graus les més altes en punts de la costa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, complicacions d'aquesta hora al Vallès Occidental, en carreteres de la comarca hi ha problemes, circulació intensa a conseqüència d'una avaria en el cas de l'autovia A2 a l'altura de Castellbisbal, que provoca cues en direcció a Barcelona. Hi ha un carril tallat a conseqüència, com dèiem, d'un vehicle avariat. A l'AP7, en canvi, és un accident el que provoca problemes i retencions a aquesta hora, concretament a l'alçada de Santa Perpètua de Mogoda, i a 4 quilòmetres de circulació lenta en direcció a Girona. Els vehicles també s'estan desplaçant per la sortida, s'estan desviant per la sortida 17. Transport públic, situació a aquesta hora. Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació de Transport Metropolità. Doncs, al marge de les afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant pràcticament 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Centre Cívic de Calbalzac és un dels tres punts de recollida de mostres per detectar casos asimptomàtics de Covid-19 que s'han habilitat aquesta setmana a Sabadell. El Departament de Salut fa cribatges intensius per tallar possibles cadenes de transmissió del virus. Juntament amb la Creu Alta, a partir de demà i fins dilluns que ve, també es faran proves PCR al Centre Cívic de Torre-romeu i la plaça 1 de Maig a Campotxaner. Des de l'inici de la pandèmia a Sabadell s'han detectat 9.225 casos positius de coronavirus i 428 de funcions a conseqüència de la malaltia. Les proves es faran a persones majors de 16 anys sense cap mena de símptoma.
Només caldrà presentar la targeta sanitària en el moment de fer la PCR per acreditar que l'usuari està adscrit a un dels centres d'atenció primària de referència dels tres barris. El cribratge ha començat avui al Centre Cívic de Calbalzac, on es recolliran proves fins divendres. A partir de demà, el testeig engegarà a Torre-romeu, mentre que les proves a Campotxaner es concentraran en un sol dia, dilluns que ve. Els horaris van de 9 del matí a 2 de la tarda i de 3 de la tarda a 7 del vespre. Alguns dels usuaris que aquest matí s'han acostat fins a Calbalzac han assenyalat els micròfons de Ràdio Sabadell per què havien decidit anar-hi.
Y he venido a hacerme la prueba para estar más tranquila, pero no tengo síntomas.
Els cribratges massius compten amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell, que ha cedit els espais on es realitzaran, així com també el laboratori del Taulí, que serà l'encarregat d'analitzar les mostres. Les persones que s'hagin sotmès a la PCR rebran el resultat a través d'un missatge al mòbil.
N'hem parlat amb Montse Teixidor, directora del Servei d'Atenció Primària del Vallès Occidental de l'ICS. Molt bon dia.
Bon dia.
Per què s'ha decidit posar en marxa aquest tipus de cribratge massiu a Sabadell?
Bueno, des del Departament de Salut s'ha establert una estratègia de fer cribratges massius conjuntament per lluitar contra el Covid, en col·laboració amb l'Ajuntament, l'Institut Català de la Salut, Vigilància Epidemiològica i Taulí. L'objectiu de fer aquest cribratge massiu és poder detectar el màxim possible de casos de ciutadans amb Covid i així poder fer l'estudi de contactes, en els quals aquests contactes se'ls ha recomanat amb aïllament i, a més, també se'ls fa proves de diagnòstic per tal de tallar la cadena de transmissió. Aquest és l'objectiu primordial de fer aquest cribatge poblacional.
Per què s'ha triat aquestes zones concretes, la Creu Alta, Campotxaner i també Torre-romeu?
Això són decisions dels experts de vigilància epidemiològica. És el que decideix on iniciem aquests cribatges. Es basen sobretot en incidències altes de Covid. Però això és la vigilància epidemiològica qui decideix on fem aquestes intervencions.
Quin és el funcionament? Perquè aquestes proves es poden realitzar a persones majors de 16 anys. Com funciona?
Sí. Doncs els majors de 16 anys poden adreçar-se, en el cas de Creu Alta, en el punt de Can Balzac. Allí es poden dirigir, sobretot han de portar la targeta sanitària. Es farà de dilluns a divendres, matí i tarda, hem començat aquest matí, i es poden adreçar en aquest punt i se'ls realitzarà una PCR. Aquesta PCR, en poques hores, se'ls donarà el resultat. Si és un resultat negatiu, rebran un SMS, o se'ls publicarà La meva salut, i si fos positiu, des del centre d'atenció primària, en aquest cas, la població de referència és Creu Alta, doncs contactarà amb el ciutadà per dir-li que és positiu, recomanar-li l'aïllament, fer un estudi de contactes i després, posteriorment, contactar amb aquests contactes del positiu. D'aquesta manera garantim, sobretot, aïllament d'aquestes persones i aturar la cadena de contagi. En quant a Campotxaner, bueno, a la Serra començaríem demà, i a Campotxaner el faríem el dilluns dia 30.
Quantes proves preveuen que es puguin fer? Perquè ja hi ha hagut altres cribatges intensius a Sabadell, a l'estiu hi van haver dos, a Can Uriac i també a la zona sud de la ciutat. En aquell moment es van fer unes 1.200 proves a cadascuna de les àrees. En aquest cas, quantes es preveuen fer?
El màxim possible. És a dir, tota la població de referència, en aquest cas de Creu Alta o demà a la Serra, tota la població de més de 16 anys, jo animo i convido a tota la població que s'acosti a aquests punts a poder-se fer la prova, la determinació del Covid. El màxim possible. Dependrà de la participació dels ciutadans i per això animo a la ciutadania a que hi participi i que s'aposti que ens hi farem la determinació de Covid.
Montse Teixidor és directora del Servei d'Atenció Primària del Vallès Occidental de l'ICS. Gràcies per atendre avui la trucada del Notícies Migdia. Gràcies i bon dia.
A vostè.
I els cribatges arriben en un moment en què el risc de rebrot a Sabadell està situant als 348 punts i la velocitat de contagi és del 0,87.
A més, al Parc Taulí la situació s'estabilitza i ara mateix té 131 pacients hospitalitzats pel virus, 37 dels quals es troben en estat greu. A més d'aquests, la meitat estan intubats. Marta Navarro és la directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell.
Crec que podem dir que hem passat ja el pic de la segona onada i ara mateix estem en una situació d'equilibri i estabilitat. Penseu que han disminuït el número de persones que vinen a urgències a causa del coronavirus, també han disminuït el número de persones que se'ls diagnostica la malaltia, però encara tenim una bona bossa de pacients ingressats.
Tot i això, la doctora ha demanat no baixar la guàrdia i continuar respectant les mesures que dicta l'administració. Ara bé, també ha avançat que si la situació es manté controlada, a partir d'aquesta setmana es podria flexibilitzar el règim de visites als pacients.
I el sector de l'hostaleria i el cultural comencen avui a recuperar el pols a la ciutat amb les primeres mesures de la desescalada. En aquesta primera fase, que s'allargarà 15 dies, els bars i restaurants poden obrir el 30% del seu aforament a l'interior i el 100% a la terrassa. Els teatres, cinemes i sales de concerts poden reprendre l'activitat amb el 50% de l'aforament. Se sumen a la reobertura, gimnasos i clubs esportius.
Un dels casos més significatius és el del Club Natació, que està passant per un mal moment econòmic arran del tancament. El seu director, Carles Poyato, reivindica que la seva activitat és segura i ho reafirma amb dades.
Hem tingut 6 contagis, 6 positius, 6, 6. I 5 han estat jugadors, jugadores de waterpolo per contacte amb altres equips, i un monitor per un contacte extern. És a dir, no tenim cap notícia de cap positiu a dintre i això ho sabem perquè col·laborem amb el Servei de Vigilància Epidemiològica. Som espai rastrejador. Facilitem absolutament totes les dades que es demanen quan apareix un positiu. Per tant, només ens imputen 6 positius des del dia 1 de juny.
En el terreny de la cultura, els professionals veuen que les mesures també són insuficients. Molts van adaptar els espais i els protocols a les normatives de la primera desescalada, amb l'agreujant econòmic que suposa, i ara fan números per seguir l'activitat. L'actor sabadellenc Santi Ricard apunta que la tasca del govern era ajudar-los després de prohibir-los treballar.
No hi ha diners? Doncs busca'ls. Busca els diners. Se t'està morint un sector que et proporciona un 6% del producte interior brut i que té una subvenció anual d'un 0,06%.
Tampoc és bona la situació dels cinemes Imperial, que ni tan sols saben si podran obrir per falta de pel·lícules. Enric Gratacós, conseller delegat de l'empresa que gestiona els cinemes, ho ha destacat al Cafè de la Ràdio.
El 70 o 80% de la quota de mercat són pel·lícules nord-americanes que les aporten les majors americanes. Les majors americanes, vol dir, per exemple, no li interessa en absolut Espanya, no Espanya, Europa. Estan pendents d'Estats Units, estan pendents de Xina, estan pendents de Corea, estan pendents dels mercats orientals, que són els que els hi representen. Llavors, aquesta gent no ja ens ho han dit, els de Walt Disney, escolti, fins al mes de febrer no em truqui.
La facturació del sector de la restauració també ha caigut arran del tancament. La gerent de l'empresa de distribució Disnova, Elisa Peñalbert, quantifica la davallada en el 80%.
Bueno, doncs a la pràctica, doncs que tothom hem hagut d'anar a l'ERTE i pensa que de 10 o 12 camions que surten cada dia, doncs han pogut sortir un per fer alguna cosa d'alimentació, en el millor dels casos 2 camions. La facturació s'ha reduït en un 80-85% aproximadament. Estar parat és pràcticament paralitzar tot el que és l'empresa.
Finalment, les biblioteques també augmenten els serveis avui i ja no caldrà demanar cita prèvia, així com també s'amplien alguns dels aforaments.
I atenció, perquè Catalunya preveu començar a vacunar contra la Covid-19 a finals del mes de gener.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ho ha dit en una entrevista avui a RAC1. Argimon calcula que durant el 2021 la vacuna podria arribar al 70% de la població de Catalunya, malgrat que tot dependrà de com avancin els assajos. El responsable de Salut Pública preveu que puguin arribar 350.000 dosis de la vacuna Pfizer, que es començarien a administrar a 175.000 persones a finals de gener. Als 28 dies se'ls posaria una segona vacuna. vacuna.
Les paraules d'Argimon arriben després que Pedro Sánchez anunciés un pla de vacunació únic a partir del pròxim mes de gener.
Es preveuen 13.000 punts de vacunació. El Consell de Ministres donarà llum verda demà al pla.
Bones notícies també sobre l'efectivitat de la vacuna d'Oxford.
Que s'enfilaria fins al 70%, la vacuna contra la Covid podria arribar a tenir un 90% d'efectivitat, que s'assoliria amb una de les formes d'administració de la vacuna que té la Universitat Britànica desenvolupar amb AstraZeneca. Són els resultats preliminars de la fase 3 de l'assaig clínic.
Mentrestant, continua frenant-se la segona onada de la pandèmia a Catalunya.
El risc de rebrot ha caigut fins als 293 punts, mentre que la velocitat de transmissió repunta lleugerament fins al 0,78. La incidència del virus a 14 dies baixa fins als 400 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han declarat 744 nous casos confirmats i 51 morts.
Notícies migdia.
Passa un minut de 3:15. A les 4 de la tarda començarà el ple per aprovar els pressupostos de 2021. Són uns comptes que creixen uns 6,8 milions d'euros respecte als de l'any passat, arribant als 233 milions. De moment, només Junts per Sabadell ha anunciat públicament que votarà a favor del pressupost, però el govern de PSC i Podem en té prou per tirar-los endavant. A part d'augmentar les xifres globals, el govern de coalició també preveu gastar més en inversions.
19,6 milions d'euros són els que es gastaran en manteniment d'equipaments i via pública, però també amb diverses promocions d'obra pública. El Parc de les Aigües, una escola de música, el Centre Cívic de Sant Oleguer, l'Escola d'Hostaleria, Sallarès i Déu, el Portal Sud o el Pavelló dels Marinals són algunes de les promeses que quedaran blanc sobre negre al pressupost que s'aprova avui. També algunes que signa Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell.
Estem molt contents de que s'hagi recollit l'esperit, no?, la voluntat de mantenir patrimoni, en aquest cas l'actuació del govern amb el Castell de Can Feu, aquests 250.000 euros que van inicialment el primer any per fer obres de consolidació d'aquest castell. Doncs és un compromís que Junts per Sabadell portava amb el programa electoral, defensar el patrimoni, concretament el Castell de Can Feu. Dintre de l'espai de projecció de ciutat estem treballant en elaborar diferents fires sectorials per poder rellençar la ciutat com una ciutat de fires i convencions i congressos a l'espai firal.
Pel que fa a les diferents partides que s'emportaran als departaments municipals, la neteja de l'espai públic rebrà la inversió més important, que tornarà a ser de 30 milions d'euros. En canvi, el pressupost d'acció social augmentarà un 9% fins als 21,6. Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, explica els principals objectius del departament.
En aquest sentit, es treballarà per oferir els suports necessaris a les persones que més ho necessiten, atès també que l'actual context i els efectes derivat de la Covid-19, i es continuarà treballant per consolidar la nova organització del servei municipal. Reforcem l'acollida i el seguiment especialitzat, tot plegat amb l'objectiu, com hem dit al principi, de no deixar ningú enrere.
Educació es quedarà amb 20 milions, Seguretat i Civisme 18,4, Cultura 9,5 i Esports 6,5. Transició energètica obtindrà 11 milions d'euros, un 10% del qual s'invertirà per reposar l'arbrat de la ciutat. També es fomentaran els programes d'ocupació, formació i inserció laboral.
I durant la sessió extraordinària d'aquesta tarda, el ple debatrà un paquet de subvencions de més de 170.000 euros.
L'ha presentat aquest matí la tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell. Com ella mateixa ha expressat, l'objectiu és ajudar un total de 85 associacions que s'han vist molt perjudicades per la crisi del coronavirus.
Nosaltres, al veure que aquesta crisi ha colpejat tant les nostres entitats, després d'haver anat parlant amb elles durant el confinament, doncs vam creure oportú treure aquesta línia extraordinària de subvencions amb un import de 171.000 euros, 171.084 euros, per ser exactes, i aquí doncs s'han pogut acollir totes les entitats de la ciutat que han considerat que per culpa de la crisi sanitària doncs han vist disminuïts els seus ingressos.
En total s'han presentat 96 entitats al paquet d'ajudes, però 11 han quedat excloses per no complir els requisits o per renúncia. La majoria d'entitats, una cinquantena, rebran entre 500 i 3.000 euros.
I avui la Junta de Govern Local ha aprovat l'adjudicació de les obres de rehabilitació de la Torre de la Serra d'en Camaró.
Una intervenció que ha de reforçar els dos pilars de la façana de la planta baixa, actuals forjats de la façana i a l'escala interior que comunica el primer amb el segon pis de l'edifici. El portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés, ha explicat que estaran acabades l'estiu vinent.
S'adjudiquen a l'empresa Icer Ingenieria i Economia SL amb un pressupost de 172.195 euros i tindran una durada aproximada de 6 mesos. I el que està previst és que comencin doncs, a principis de l'any que ve, entre gener i febrer, i per tant el calendari que tenim és que l'estiu ja es pugui acabar i es pugui recuperar l'activitat normal.
Gràcies a les obres es podran obrir espais que es van haver de tancar per deficiències en l'estructura. La torre és la seu de l'entitat ETOS i de l'Associació de Veïns de la Serra d'en Camaró.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia.
Continuem endavant per explicar-vos que la família d'Helena Jubany, una jove assassinada l'any 2001 a Sabadell, lamenta que encara no s'hagi mogut ni un dit per continuar la investigació judicial. El cas es va reobrir aquest juliol després que el germà de l'Helena, el Joan Jubany, aportés noves proves i testimonis que posen en entredit la coartada d'un dels imputats.
Els nous testimonis havien de declarar a principis de novembre, però per culpa d'un problema informàtic als jutjats no va ser possible. L'advocat de la família de la víctima, Benet Salelles, adverteix que és urgent avançar la investigació judicial.
És especialment urgent que el jutjat comenci a fer alguna cosa en el cas de l'Helena Jubany, perquè malauradament avui nosaltres podem dir que més enllà de la reobertura que vam instar com a en representació de la família, el jutjat no ha fet res.
A banda dels problemes burocràtics, els Jubany també lamenten que la policia judicial no valori les proves aportades aquest estiu. Joan Jubany assegura que estan molt decebuts amb la resposta que estan rebent des que es va reobrir el cas.
Nosaltres anàvem allà doncs esperançats i portant-los i dient-los: ei, tenim informació que pensem que a vosaltres us pot ser molt útil per fer una investigació a fons, i el que ens van dir és que si teníem alguna cosa que ens semblés interessant que la portéssim al jutge i que el jutge ja decidia si era interessant o no.
A principis de novembre havien de declarar els nous testimonis, però per culpa d'un problema informàtic als jutjats no es va poder fer. A hores d'ara encara resten a l'espera d'una nova data.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Més coses, l'aprovació de la llei de cambres no acabaria amb les reivindicacions d'aquests organismes. Encara que la normativa prosperés al Parlament el pròxim 2 de desembre, només seria un punt de partida per abordar les necessitats camerals. Així ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio el secretari general de la Cambra de Comerç de Sabadell, Eduard Borràs.
De cara al mandat que ve, el que voldrem és abordar la resta de punts que no estan previstos en aquesta proposició de llei, que, com ja he dit abans, només són dos. La resta s'hauran d'abordar en una nova norma. Per què s'hauran d'abordar en una nova norma? Doncs perquè la llei bàsica, l'espanyola, del 2014, ja diu i atorga a les comunitats autònomes el termini d'un any per actualitzar la seva normativa autonòmica. Això va ser el 2014.
Primer, però, cal que s'aprovi la llei de cambres, pendent des del 2015.
Segons Borràs, la nova normativa permetria pal·liar la falta de finançament que pateixen les cambres. En el cas de la de Sabadell, ha perdut el 50% del finançament arran de la desaparició de la quota obligatòria de les empreses l'any 2010. Des de llavors, els ingressos provenen només dels serveis privats, mentre que la cambra en realitza molts de públics. En aquest sentit, la llei també reconeixeria la representativitat dels organismes que s'han trobat amb l'oposició de patronals i sindicats a l'hora de tramitar la normativa. En tot cas, el secretari general de la Cambra sabadellenca insisteix que, ara més que mai, és necessària una fortalesa representativa i econòmica per ajudar les empreses a superar la crisi derivada del coronavirus.
I la llei CELA genera recels entre les escoles concertades sabadellenques. La nova llei orgànica de modificació de la llei orgànica educativa, la LOMLOE, deixarà fora del finançament públic aquells centres que separin els alumnes per sexe i, a més, no els deixa cobrar quotes a les famílies ni obligar-les a fer aportacions a fundacions o associacions vinculades a l'escola.
La directora de l'Escola Sagrada Família, Esther Castro, critica durament la mesura i es pregunta quina és la finalitat de tot plegat.
Quina és la finalitat? La finalitat és que l'administració pública cada vegada creï més places de pública i acabar eliminant a la concertada. A quants anys vista es pot fer això? O sigui, i mentrestant anem ofegant cada dia una miqueta més a la concertada, no ens deixeu cobrar fundació, doncs expliqueu-me com mantenim l'escola en funcionament. I ells saben perfectament els diners que ens donen i ells saben perfectament que amb aquests diners no hi ha per sostenir les escoles.
El nou text preveu que l'administració creï places a l'escola pública si la demanda supera l'oferta, limitant les línies de les escoles privades. Les concertades ho veuen com una major defensa de l'escola pública, ara que ja no són imprescindibles per sostenir el sistema educatiu. Per a Isaac Fernández, director de l'escola Badruna Immaculada, es vulnera la llibertat de les famílies per escollir.
No s'està respectant la llibertat d'elecció de les famílies de poder escollir escola. O sigui, s'està intentant això, pues, cada cop dificultant més aquest fet. Jo penso que, a veure, una solució clara, no la tinc, però sí que penso que les coses han de ser una mica més parlades, una mica més... O sigui, aquestes lleis d'educació que surten, em dona la sensació que han de ser coses una mica més pensades i una mica més parlades.
Les escoles concertades reclamen diàleg i lamenten que les normes que regulen l'educació caduquen al mateix temps que els governs, com ha passat amb la llei Wert.
4 minuts per arribar al punt de les dues. Repassem altres informacions en format més breu. La sabadellenca Carme Forcadell veu al govern català en una situació de desgast i descrèdit.
L'expresidenta del Parlament considera que aquest estat es deu a la càrrega brutal de repressió i per la situació de la pandèmia, ha dit textualment en una entrevista a Catalunya Ràdio. Per això apunta que ja s'haurien d'haver celebrat les eleccions.
Aquest govern està portant moltes càrregues, una càrrega brutal de repressió. Pensi que hi ha unes 3.000 persones represaliades, la situació dels presos, la situació dels exiliats, la situació de la pandèmia, és a dir, ja porta una sobrecàrrega que és molt dura i, per tant, sí, està en una situació de desgast i de descrèdit.
D'altra banda, ha augurat que no podrà passar el Nadal a casa perquè creu que el Tribunal Suprem li tombarà el tercer grau i haurà de tornar a passar 24 hores a la presó.
L'Ajuntament de Sabadell prepara un acte per commemorar les víctimes de l'atemptat d'ETA a la ciutat.
Enguany farà 30 anys de l'atac terrorista que va acabar amb la vida de 6 policies nacionals que anaven a cobrir el partit entre el Sabadell i el Màlaga a la nova Creu Alta. El portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés, ha anunciat que s'ha estat treballant en un homenatge que tindrà lloc el dia 11 de desembre, 3 dies després de l'aniversari de l'atemptat. Ràdio Sabadell també està preparant un reportatge audiovisual sobre els fets amb diversos sabadellencs que en van ser víctimes o testimonis de l'explosió del cotxe bomba.
La sala reobre el pròxim cap de setmana per oferir l'últim espectacle de la programació del festival, el més petit de tots.
Gràcies al primer tram de la desescalada, la sala podrà recuperar Silver Drops, un espectacle de la companyia amb el mateix nom que es podrà veure el dissabte a les 5 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia. Un muntatge que complementa tota l'oferta artística i formativa de Petit al Núvol.
I els últims minuts del Notícies Migdia els dediquem al repàs a l'actualitat més enllà de Sabadell i la comarca. Avui hi ha hagut més declaracions en el marc de l'operació Kitchen.
El coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha negat davant del jutge a saber si es van destinar fons reservats a l'operatiu a través del qual es va espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i la seva dona per robar informació sensible per la formació. Pérez de los Cobos ha comparegut en qualitat de testimoni davant del magistrat Manuel García Castellón. En el moment de l'operació, el coronel era el director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat.
Els Mossos d'Esquadra també investiguen l'actuació de la Guàrdia Urbana contra una persona sense llar.
Un agent va disparar contra el sense sostre, al·legant que l'estava amenaçant amb un ganivet i un dels trets va impactar contra l'abdomen de l'home. El ferit es troba en estat crític, segons ha dit avui el conseller d'Interior, Miquel Samper. El conseller també ha detallat que la investigació sobre els fets estarà enllestida entre avui i demà.
Punt final a Notícies Migdia d'avui. Marxem. Fins aquí l'informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials, i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo i companyia. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.